Ajudant primer, què et sembla? Quan el xef ho va insinuar com si res, no m'ho creia. És formidable, oi, Natàlia? Ara sí que podem començar a estalviar.
Prefereixo dir-t'ho, Pere.
Digue-me què.
És millor que ens deixem.
No ho entenc.
Fa uns dies vaig conèixer un xicot a la plaça del Diamant.
Un xicot? Qui és?
És igual, un xicot. Es diu Quimet. Però tant se va.
I t'agrada?
Sí. No ho sé. Però sortim junts.
I jo? Em destrosses la vida, Natàlia, per l'amor de Déu.
Si anem a la xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Albert, com estem?
Bé, avui ja, ja em sorprens perquè no sé per on anirà la cosa, eh? A veure si m'expliques una mica què és això que hem escoltat.
Doncs mira, aquest fragment que hem escoltat pertany a la pel·lícula La plaça del Diamant. Una pel·lícula que Francesc Betriu va dirigir el 1982, basada, clar, com el títol indica, en la novel·la de Mercè Rodoreda. I és que avui dedicarem precisament aquest cinema a la xarxa al director Francesc Betriu, que ens va deixar ara fa només uns dies, concretament el 7 d'octubre passat, a l'edat de 80 anys. Francesc Betriu havia nascut el 1940 a Organyà, per tant era alt urgellenc, i es pot dir que la seva trajectòria cinematogràfica doncs, va tenir sempre un color compromès amb els drets fonamentals i amb les llibertats, especialment en vida de Franco, en la darrera etapa del franquisme. De fet, en alguns dels seus treballs va patir l'efecte de la censura franquista. Hi ha un curtmetratge que ell va fer, un curtmetratge sobre el pas dels Beatles per Madrid, que no es va poder estrenar, senzillament perquè el règim no li va agradar. Li va agradar
això ja passava, teniu... això, eh?
Ui, sí. Sí. Si no deies el que se suposava que havies de dir, doncs havies begut oli. I en aquest cas, doncs, el règim no li va agradar que ridiculitzés la versió oficial segons la qual, doncs, aquella actuació dels Beatles havia estat un èxit. El règim volia fer veure que era un règim modern, obert, democràtic, i va utilitzar els Beatles per semblar-ho, doncs, davant de tot el món. Però en realitat va fracassar. I bé, ara parlarem... De fet, aquest curtmetratge és com si no existís, eh? Ja no es va poder fer mai. No es va poder muntar ni res de res. Ara parlarem d'algunes de les pel·lícules realitzades per Francesc Betriu, però abans l'escoltarem a ell, personalment, en el discurs que va fer el 19 de gener d'enguany, quan l'Acadèmia del Cinema Català li va lliurar el Premi Gaudí d'Honor, que és el Premi Miquel Porter i Moix, pel conjunt de la seva carrera com a guionista, productor i director. Aquest és Francesc Betriu.
Vull compartir aquest Gaudí d'Honor amb tota una generació de cineastes que vam començar el nostre treball en unes condicions difícils a causa de la dictadura franquista i que vam haver de lluitar contra una censura cruel, arbitrària i injusta. I això nosaltres no ho oblidarem mai. He de dir que és una fal·làcia i una presumpció creure que les pel·lícules són dels directors. El cinema és un treball col·lectiu en el qual el director coordina la professionalitat i la generosa entrega de tot un equip. Per això vull expressar la meva gratitud a tots els que han col·laborat en les meves pel·lícules. No els puc citar perquè estaríem fins demà al dematí dient noms. Però vull expressar sobretot la gratitud, molt especialment a aquells que mai obtindran ni podran optar per un Premi Gaudí. Em refereixo als ajudants de direcció, als ajudants de decoració, als ajudants de muntatge, als foquistes, als scripts, a les estreses, als maquinistes, als elèctrics. Per tots ells, que són fonamentals, el meu agraïment.
Sempre està bé que els premis te'ls donin en vida, almenys, no?
Sí, tot i que, com pots intuir, quan li van donar, vull dir, que te'l donin ja el mateix any que després resulta que desapareixes d'aquest món, sembla que és que es nota que ja ha corregut la veu, que no estàs gaire bé, oi?
A vegades una mica... Que... Sí, no són tan bones notícies, no, a vegades.
Sí, per això molts guardonats, a vegades, quan tenen una edat avançada, o potser tenen una malaltia que no té gaire futur, que no els deixa gaire esperança de vida, doncs diuen en el discurs, sembla que ja em volen jubilar, sembla que ja em volen... Irònicament diuen això, no? Bé, Francesc Betriu no va ser un director, també s'ha de dir, d'una llarga filmografia. En 50 anys només va rodar 10 pel·lícules i 2 documentals. En 50 anys, 10 pel·lícules i 2 documentals.
Doncs no és gaire, no?
No, no és gaire. Naturalment també va fer curtmetratges i episodis per televisió. Però del que serien llargmetratges de ficció, en va fer només 10. El primer va ser Corazón Solitario, el 1973, quan tenia 33 anys, una comèdia amb la polaca, que va guanyar el Premi Sant Jordi. Després va fer el 1975 una altra comèdia, que era Fúria Espanyola, amb Cassen, Mònica Randall i Ovidi Montllor. Aquí Cassen interpretava el personatge d'un seguidor fervent del Barça, però que és alhora un home totalment alienat pel futbol. I això, un altre cop, el règim no li va agradar, perquè el règim utilitzava molt el futbol per alienar la gent, oi? I entretenir-la i distreure-la de la política. I aleshores, què va fer el règim? Doncs retenir la pel·lícula. La va retenir, concretament la va retenir l'estrena en el mes d'abril del 75, faltaven encara uns mesos perquè morís en Franco, i el mes de setembre del 76 la pel·lícula s'estrena, però aleshores amb 21 talls de censura.
És difícil, no?, entendre el sentit d'una pel·lícula si comencen a tallar coses.
Clar, és que és una manipulació, és una mutilació. És una mutilació. És com si agafes un quadre d'un pintor i li comences a retallar coses perquè no t'agraden. No?
O pot ser que arribis al final de la pel·lícula i diguis que no, ben bé què ha passat perquè no ho he entès, no?
Això clar, per això d'aquí la indignació de molts directors, perquè era la seva obra que veien manipulada, alterada i tergiversada. I a vegades et canviaven al final, eh? Descaradament, clar. Ja m'explicaràs. Les dictadures són això, oi? Cap escrúpol, i veuen sempre l'art com un enemic, com un enemic, no com un element d'enriquiment espiritual. Després d'això, el 1977, Betriu torna amb una comèdia, però en aquest cas és una comèdia musical, que és La viuda andaluza, amb la Bàrbara Rey. És una comèdia que partia de manera molt difusa del clàssic espanyol del segle XVI, que era L'elefant andaluza, del Francisco Delicado. Després passen 5 anys i Betriu torna a rodar un altre llargmetratge, que és Los fieles sirvientes, una comèdia amb moments divertits sobre uns criats que suplanten els senyors de la casa. Altres pel·lícules de Francesc Betriu són, per exemple, Requiem per un camperol, aquesta és del 1985, basat a la novel·la de Ramon J. Sender, amb Antoni Ferrandis, l'Antoni Banderas, el Fernando Fernán Gómez i l'Emili Gutiérrez Cava. Aquesta pel·lícula va anar acompanyada de polèmica, de molta polèmica, perquè per bé que la novel·la de Sender es diu Requiem per un campesino espanyol, Betriu volia que la versió cinematogràfica es digués simplement Requiem per un camperol. I així és com havia d'anar al Festival de Venècia. Però tant els productors catalans com els periodistes internacionals es van quedar completament astorats quan Pilar Miró, que aleshores dirigia l'Institut del Cine i Artes Audiovisuals, que això venia del Ministeri de Cultura Espanyol, va amenaçar que si es traia la paraula espanyol del títol, retirava la subvenció.
Mira.
En fi, anècdotes, no? Aquí tenim un fragment de Requiem per un camperol.
Se ha dado cuenta de que ninguno de los concejales elegidos es hombre de costumbres religiosas. Debemos permanecer unidos, colaborar entre nosotros. De ahí que don Valeriano haya pensado en usted para una gestión.
¿Se está dentro de una de estas posibilidades?
Lo está, lo está. De los nuevos concejales, uno de los más abortadores es Paco del Molino. Y que sé que usted tiene gran ascendencia sobre él. Quisiera que le hablara. ¿Ya me entiende? Para sujetarme. Si lo digo esto como administrador del señor Duque y como vecino que no quiere que las cosas se saquen de quicio.
Es un buen chico, pero un cabezón. Cuando algo se le mete de la manera, de que le ate el amor.
No semblava que Francesc Betriu fos molt amic de quedar bé, no? En aquest sentit, amb el poder...
No, era un home, clar, era un home que, evidentment, antifranquista, però també defensor de les llibertats, dels drets civils, i, per tant, doncs, i a més, com a creador, doncs, feia el que creia que havia de fer amb les seves obres, i li posava el títol que volia i tal, però, clar, et trobaves amb directors de departaments i d'organismes que eren nacionalistes espanyols, i aleshores doncs et trobaves que et fiscalitzaven fins i tot el títol que havies de posar, oi? En fi, tot això forma part de la història de la carrera de Betriu, que ja està plena de circumstàncies, com et pots imaginar. En la producció d'aquesta pel·lícula, de Requiem per un camperol, també va participar TV3, però una mica la van obligar, eh? Aquí la van obligar una mica. Després d'aquest film, Francesc Betriu no en va rodar gaires més. Un film que va fer va ser Sinatra, segons la novel·la de Raül Núñez, amb un formidable Fred de Landa, acompanyat per l'Anna Obregón, la Mercè San Pietro i el Manuel Alexandre. Aquesta és una molt bona pel·lícula, Sinatra, molt bona, rodada a Barcelona. Després passen 9 anys abans que Betriu no torni a posar-se darrere la càmera amb la Duquesa Roja, Maria Sardà, Javier Gurruchaga i el Lluís Maria Pou. Una altra pel·lícula seva és Una pareja perfecta, basada en la novel·la Diario de un jubilado, de Miguel Delibes, amb Antonio Resines, Josep Sasatornil, Just Lampreave i un altre cop Josep Maria Pou. Ja veiem que...
Repetia, eh? Betriu...
No, però dic, veiem que també Betriu tirava molt de novel·les, eh? Feia moltes adaptacions de novel·les. No totes eren guions originals, diguéssim, cinematogràfics. Una altra pel·lícula de Betriu és El paraíso ya no es lo que era, del 2001, sobre tres dones cansades de la seva vida actual que busquen l'amor fora del seu entorn habitual. I aquesta va ser la seva darrera pel·lícula. I va ser la darrera pel·lícula de Betriu. Va rodar després un parell de documentals, això sí, que era Mònica del Raval, molt bo, per cert, sobre la prostitució en aquest barri de Barcelona, i L'últim aviador, sobre Vicente Montejano, que era un aviador de la República que es va presentar voluntari a l'exèrcit republicà quan tenia 19 anys i que va acabar a Sibèria, presoner en camps de treball de Stalin.
Mal negoci.
Sí, no va fer gaire, el pobre, li va anar molt malament. El que sí que és cert és que Mònica del Raval, del 2009, és potser l'obra cinematogràfica que Betriu considerava predilecta seva, el que més li agradava, Mònica del Raval, aquest documental. I bé, aquí es tanca la filmografia de Francesc Betriu, inclosa també, això sí, una versió televisiva de la novel·la Vida privada de Josep Maria de Sagarra, el 1987. No té res a veure aquesta versió, que és anterior, a una que es va fer recentment i que va projectar TV3 amb altres actors. No tenen res a veure, són dues versions completament diferents. La de Betriu és del 1987. L'octubre del 2019, Betriu va fer donació del seu fons documental a la Universitat de Lleida per tal que fos catalogat i estudiat. I era una donació que incluïa doncs, 6.000 llibres de la biblioteca personal seva, de Betriu, una col·lecció de revistes i de còmics, després també elements dels decorats que havia utilitzat a les seves pel·lícules, també claquetes, moltes claquetes, i documentació relacionada amb la seva filmografia. En fi, com hem dit, Francesc Betriu doncs, va morir el 7 d'octubre passat, a l'edat de 80 anys, i nosaltres li direm adeu escoltant la cançó de la banda sonora de la pel·lícula per la qual serà segurament més recordat, que és La plaça del Diamant. La cançó la va compondre Ramon Muntaner i és ell qui la canta.
Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar. Cançó d'un temps de tramvies i carrers mal empedrats, dies de sol i de pluja, barri amunt i barri avall. Nits de lluna plena, somnis d'envelat, vella com una princesa d'algun vell conte d'infants, et veig ballar un vals de punta a la plaça del Diamant. I tu, al terrat, estenent la roba o asseguda cosint, sol amb la tarda i voltada de branes de que passen els dies com si fos un joc d'atzar. Una rosa per Sant Jordi i flors negres per Tots Sants. Xerrameca de botigues, coloraines de mercat, olor de sofre i de lluna, cada nit de Sant Joan. Nits de lluna plenes, somnis d'envelat, l'ocell de la jovenesa pren el vol mirall enllà, dels sus que van i que venen a la plaça del Diamant. I tu, al terrat, estenent la roba o asseguda cosint, sol amb la tarda i voltada de branes, de vent i de blau. Llargues tardes de diumenge, polsint de lluna als terrats, quietud d'hivern al vespre quan es fa fosc aviat. Sentor de rosa perduda, claror de vidre entelat, joguina feta amb el bé, cendra d'ocell estimat. Nits de lluna plena, somnis d'envelat, i quan la cançó s'acabi un altre en començarà, car tot gira com els valsos de la plaça del Diamant.